En vam parlar un dia amb el Gregorio Luri d'aquest llibre titulat El gos cosmopolita i dos espècimens més. Només per un paràgraf, el Gregorio, que no el coneixia, en va quedar admirat, raó de més per fer el que ja teníem intenció de fer, que era demanar-li al seu autor, que és el Raúl Garriga Saïd, de venir a parlar-ne aquí als Sentits. Raúl, benvingut, bona nit.
Moltes gràcies per convidar-me.
El Raúl és de Solsona, és nascut l'any 79, és filòleg de formació, actualment és director d'Alfa, des d'on coordina la publicació de la col·lecció de clàssics grecs i llatins de la Fundació Bernat Metge. També ha traduït obres de Goethe, de Rilke, de Bauman, de Sloterdijk, i ara treu aquest llibre que no se sap ben bé si és, o potser tu sí que ho saps, si és un assaig, si és un llibre de narracions, en fi, sobre la idea de cosmopolitisme, però no hi ha tant definicions com històries, sobretot tres històries de tres personatges que són Diògenes el cínic, l'holandès volador i Ramon Mercader, l'assassí de Trotsky. El que passa és que em sembla que hem de dir això en el benentès que de Diògenes encara en trobaríem avui, de holandesos errants segur que en trobaríem, potser de Mercaders ja no.
Sí, no, és veritat, de Mercaders potser no. Potser el Mercader, curiosament, és el que està més lligat a una època, però és veritat que tant Diògenes com l'holandès volador o errant, com és conegut tradicionalment, tot i que en el llibre faig el joc amb aquest altre adjectiu, és veritat que aquests dos personatges representen arquetips en certa manera que es repeteixen encara avui, segurament amb variacions, però bé, també el que m'interessava al llibre era exposar aquests personatges i fer-los topar, en certa manera, amb la nostra experiència d'avui, no? Veure què ens diferencia d'ells, què fa que ens hi assemblem, etc.
Diògenes és el primer que es qualifica o es presenta com a cosmopolita.
Exacte.
És a dir, com a ciutadà del món. Ara, què volia dir Diògenes quan va dir això?
Sí, això és una cosa molt curiosa, perquè aquesta paraula ha acabat tenint un significat molt seriós, en certa manera, fins i tot ideològic, potser. I a mi el que em sembla és que quan Diògenes va fer servir aquesta paraula, en realitat el que feia era una broma. És a dir, Diògenes és un personatge molt desconegut, la seva vida històrica, els fets reals en són molt desconeguts. El que tenim és un conjunt d'anècdotes que s'han anat transmetent, i una d'aquestes anècdotes explica que un bon dia li van preguntar: "I tu, Diògenes, d'on ets?" I ell va respondre: "Jo sóc ciutadà del cosmos, sóc cosmopolita, ciutadà del cosmos", que després hem acabat dient ciutadà del món. El que volia dir amb això, segurament, no era que ell es considerés germà de tota la humanitat o que hi hagués una mena d'ideologia il·lustrada al darrere, alguna cosa així. Segurament el que volia dir era que les lleis de la polis, de la ciutat, d'Atenes o de Corina, de la ciutat on fos, no li interessaven gens. Que ell no volia formar part de la comunitat dels homes.
I per això ell defecava en públic.
Exactament.
I eructava sense cap mena de vergonya i es masturbava davant de tothom, perquè volia ser un home natural.
Exacte. Ell defensa aquesta idea de l'home natural, que de fet acosta l'home als animals. Ell admira els animals, s'anomena gos a si mateix. Diu: "Jo sóc Diògenes el gos". De fet, cínic vol dir caní. I fins i tot hi ha una anècdota que explica que ell tenia una mena de bol que feia servir per beure, i va veure un ratolí que bevia directament del riu, i aleshores ell va llançar el bol perquè va veure: "Si el ratolí pot fer això, jo també ho puc fer", no? I veia aquesta idea de convertir-se en una mena d'home mínim, de despendre's de tot el que és cultural i de tornar a una mena d'existència natural, que de fet és una existència de les necessitats primàries, dels desitjos, aquesta mena de coses.
El que passa és que ell no se'n va al bosc, ell continua al mig de la ciutat.
Exacte, sí, això és un altre punt molt, molt interessant i que a mi em sembla molt important, i és que, en el fons, la vida de Diògenes és una vida teatral, en certa manera. És a dir, aquesta crida que fa a renunciar a tot el que és civilitzat, a tot el que és cultural, ell la fa sempre dins de la ciutat, no es retira mai, no va fer mai d'ermità a la muntanya, i, per tant, el que fa és jugar a provocar els ciutadans de la polis, en certa manera, jugar a fer-los replantejar les seves idees, les convencions amb les quals viuen. És a dir, que té una... En certa manera es pot dir que té una funció cultural, Diògenes, dins de la cultura, dins de la comunitat humana, encara que ell digui que vol tornar a la natura i que rebutja els costums dels homes.
Sí. El segon tipus, la segona narració, és la de l'holandès errant o la de l'holandès volador, que és un personatge de llegenda, en aquest cas, completament de llegenda. Richard Wagner en va fer una obra, estem parlant de mitjans, encara no, del segle XIX. És un personatge romàntic, sempre desarrelat, amb una mena de dolor còsmic, no?, que l'acompanya allà on va. A mi em sembla molt interessant que relacionis aquest personatge amb el del turista contemporani, perquè em sembla com si li donguessis al turista contemporani, que podem ser qualsevol de nosaltres,
exacte,
o almenys servidor,
sí, sí,
un halo de tragèdia. És a dir, allò d'avorrir-se, aquell avorrir-se i fugir, això segurament és més seriós del que ens pensem.
Sí, és clar, és que nosaltres d'això no en som gaire conscients, però ens hem inventat l'avorriment, ens hem inventat, és a dir, la cultura moderna, vaja, l'avorriment, ens hem inventat el tedi, el fet de viure tan exposats a tants milers d'estímuls, que l'única manera que tenim de sobreviure és protegir-nos en certa manera dels estímuls, intentar no veure'ls i aleshores fer una vida indiferent, en certa manera, a l'entorn, no? Això pot acabar abocant a un, això, un avorriment, a un tedi insuportable, i naturalment el turisme es presenta sovint com un remei a aquesta situació, no? Com una oportunitat per tenir experiències autèntiques, per viure de veritat. És com si nosaltres en el dia a dia no visquéssim, no? I que per viure de veritat haguéssim d'agafar un avió i anar a l'altra punta del planeta i aleshores allà tindríem una experiència autèntica de debò.
Vas agafar feta la foto, dius tu, l'experiència s'esbrava i immediatament necessites anar a una altra banda, no?
Sí, perquè malauradament aquesta manera de relacionar-se amb l'entorn que hem creat no s'esfuma pel fet de desplaçar-nos a l'altra banda del planeta. Mm. És a dir, hi ha una cosa molt curiosa...
Sempre et trobes a tu mateix.
Sí, hi ha una cosa molt curiosa que tots em sembla que a tots ens ha passat, a mi també, que vaja, passes uns dies a una ciutat, fas un munt de coses, vas a un munt de museus i t'adones que al costat de casa, al cap d'un temps, tens un museu magnífic que no hi havies anat mai, no? Mm. Bé, és d'aquestes paradoxes de la vida moderna amb les quals hem d'acostumar-nos a anar passant.
I el tercer tipus, que és el de Ramon Mercader, l'assassí de Trotsky, l'escena famosa l'any 40 amb un piolet, Ciutat de Mèxic. Aquest és una altra mena de cosmopolita, aquest és l'internacionalista, el fanàtic, no? La persona de conviccions sòlides que vol un món nou i que vol ser ell el prototipus de l'home nou, no?
Sí, sí, exacte. De fet, la tria de l'últim personatge en si mateixa és una mica irònica, potser, és a dir, després de Diògenes el cínic, després de l'holandès errant o l'holandès volador, que són, en certa manera, formen part del discurs de la cultura, no? Poden sortir una història de la literatura, una història de la filosofia, doncs aleshores l'últim personatge és un personatge històric que a més és això, l'assassí de Trotsky. I m'interessava aquest personatge perquè representava això, el vessant més ideològic del cosmopolitisme, per dir-ho així. Un cosmopolitisme que pretén realment fer un món, un únic món, fer un únic món cosmopolita a partir d'una ideologia, no? Mm. I clar, és una vida tràgica, això és veritat. És a dir, és una vida que fa uns sacrificis immensos per uns resultats que, en el seu cas, són força tristos. És una persona que es va passar 20 anys a la presó, per exemple, sense dir mai qui era, és a dir, amagant la seva identitat real. Es va passar 20 anys fent-se passar per belga, i és una cosa molt impressionant, vaja. I després doncs em va sortir, sí, però em va sortir quan ja havia passat els grans anys de la seva vida, diguéssim, a la presó.
Tu contrastes el Ramon Mercader, aquest home tan sòlid, amb l'home gelatinós d'avui, dius. I aquella imatge de Bauman, el qual tu has traduït, no?, de l'home líquid o dels temps líquids, tu no sé si vas més enllà o més ençà, però en lloc de líquid parles de l'home gelatinós.
Sí,
què és l'home gelatinós?
Això és una altra petita broma de les moltes que hi ha dins el llibre. Dic gelatinós perquè és veritat que es parla molt de l'home líquid, i Bauman és un escriptor molt convincent, és a dir, que Bauman el llegeixes i tens la sensació que el món és exactament tal com l'explica Bauman, I jo tinc la sensació que a vegades això de l'home líquid, més que una descripció de la realitat, sobretot en boca d'algunes persones, acaba sent una mena d'ideal a seguir. És a dir, com si tothom, per ser veritablement contemporani, hagués de tenir una vida líquida d'aquest estil. Per això dic, faig servir aquesta expressió de l'home gelatinós, perquè el que passa sovint és que som persones bastant sòlides que aspirem a ser líquides i no ens en sortim ben bé, i estem entremig, no? I fins i tot a vegades la nostra pròpia solidesa o el nostre propi cos, les coses que fan que no siguem completament eteris, ens fan una mica de vergonya, o intentem superar-les d'alguna manera, o intentem embellir-les, o intentem dissimular-les, no?
O sigui, tenim el llibre, les històries de Diògenes Repetimo, de l'holandès Arran i de Ramon Mercader, i al darrere seu hi ha el cosmopolita, diguéssim, per amor a la naturalesa o per rebuig de les convencions socials, el cosmopolita que fuig de casa seva, el desarrelat, el que no té, el que pròpiament no té casa enlloc, i després hi trobem el fanàtic polític. Clar, potser hi ha molts lectors que arriben al final del llibre i s'esperen que després de totes aquestes narracions tan ben explicades, tan brillantment explicades, doncs a l'epíleg hi trobem les conclusions, no? Però no ens trobem conclusions pròpiament, sinó que ens trobem una altra història també molt ben explicada, una història mitològica, que és la de Tifó, el drac descomunal, a qui Zeus enterra sota l'Etna.
Hi ha una idea de fons, que és que en aquesta història mitològica que explico, de fet, el cosmos, o el fet de ser un ésser còsmic, per dir-ho així, forma part dels estadis més arcaics, més primitius, per dir-ho així. I a mesura que les generacions dels déus i dels homes doncs, van avançant, el que succeeix és que es creen llocs especials. És a dir, en l'origen del temps no hi havia llocs. En l'origen del temps hi havia un cosmos informe, amorf. Doncs bé, això em sembla interessant perquè, de fet, el que ens pot dir aquesta història llegida d'aquesta manera és que els llocs són un fenomen que no podem passar per alt, és a dir, el fet d'estar relacionat amb un lloc. Això no vol dir que hi estiguem vinculats d'una manera permanent ni que hi hagi cap mena d'esclavitud de la humanitat respecte del lloc. Això simplement el que vol dir que la cultura humana no és d'entrada universal, sinó que d'entrada és local, en tot cas, d'entrada és particular. Aleshores, això vol dir que si es pretén fer alguna mena de diàleg universal, aquest diàleg cultural universal, aquest diàleg només podrà consistir en un diàleg entre punts de vista locals, per dir-ho així, entre punts de vista vinculats a llocs, vinculats a tradicions, que naturalment poden rebutjar aquestes tradicions, però en tot cas hi són, no? I, per tant, això presenta una imatge una mica més complexa que la del cosmopolitisme, que defensa uns valors universals que tothom ha de compartir per ser veritablement cosmopolita, no?
De Raül Garriga Saïd, El gos cosmopolita i dos espècimens més. Moltes gràcies, Raül.
Gràcies a tu.